migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tic, tac, tic, tac. Benvinguts. Migdia, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Com sempre us parlo, encantat de fer-ho. I us posarem... Ja us comentàvem precisament que avui és divendres i estem mirant una mica del cap de setmana, que és quan fem una miqueta de plans per desconnectar, per anar, per venir. Parlàvem abans d'aquest concurs de cap de setmana, després parlarem de cinema, i ara parlarem d'alguna excursió. Segurament no és possible que tingueu en ment fer una d'aquestes excursions fantàstiques, a veure algun castell, alguna zona, algun poble mancant a prop de casa, no? És possible, és possible. De fet, aquí a Catalunya estem acostumats a veure aquest tipus d'edificacions, eh? Parlo del patrimoni. Catalunya té un patrimoni inabastable. És ric, profund, carregat d'història des dels principis fins ara. Si em permeteu, mireu, aproximadament, a Catalunya, hi ha al voltant d'uns 600 castells. Castells, fortaleses, torres de defensa, pobles emmurallats, estan repartits per tot el territori, però estem parlant d'unes xifres molt rodones, 600, a dalt, a baix. Algun d'aquests, fins i tot, han estat en tal estat de conservació magnífic que fins i tot hi ha sèries com Juego de Tronos que han escollit fer això. Parlem de Girona o parlem del castell de Santa Florentina, que allà també, a Canet, el castell de Santa Florentina a Canet, visitable, fantàstic, que és on es va rodar també un dels capítols de Juego de Tronos. Això agafa fama, però moltes d'aquestes edificacions, i ara parlo concretament dels castells, moltes d'aquestes edificacions són de titularitat privada. És a dir, tenen un propietari, un senyor que decideix. I decideix, evidentment, amb una llei que protegeix el patrimoni, la façana, elements arquitectònics importants, tot això està protegit. Però qui s'encarrega d'aquesta conservació? Com es gestiona un castell d'unes característiques, no sé què serien les característiques normals d'un castell, però quan tu veus, diu, mira, això és un castell. Com es gestiona tot això? Quan tu tens un castell, en quin moment decideixes si això li pots treure un rendiment econòmic, és a dir, reconvertir-lo en un hotel, en uns allotjaments rurals, etc, com seria, per exemple, el castell de Tamarit, entre Altafulla i... Bueno, de fet, ja és territori de la del municipi de Tarragona, el castell de Tamarit. És un castell que no és un castell, de fet és un lloc, és una minivila que s'ha reconvertit en castell. D'aquestes que estic dient, es va recuperar, la van comprar un senyor americà, la va recuperar, la va restaurar tot i ho va dedicar bàsicament a events, per exemple. O d'altres castells. El castell d'Altafulla, per exemple, el tarragonès, és un castell de titularitat privada, és el castell de Montserrat, titularitat privada. El castell de Santa Florentina, que us estava explicant abans, de fer capítols de Juego de Tronos, també és de titularitat privada. És visitable, tu pagues d'entrada i te'l visiten, però és de titularitat privada i hi ha una zona privada on viuen els propietaris del castell, no? Habitualment són fortunes de fora, habitualment. No sempre, no sempre. D'altres, per exemple, ja que el castell de Tamarit està habituat per fer béns. Per exemple, si parlem de castells, podem parlar del de Montjuïc, a Barcelona. Era propietari al Ministeri de Defensa i després es va donar a la ciutat de Barcelona i ara és de titularitat pública. Per exemple, aquest tipus de castells que sempre són magnífics i pots imaginar-te allà dins com ets un cavaller o gaudir de tota la història que ha tingut Catalunya a les seves esquenes. Com es gestiona una cosa així quan és propietat privada? Per exemple, deia que el castell de Tamarit està dedicat a fer béns, bodes, bautizos, comuniones, coses així, i el castell de Montserrat, el d'Altafulla, és una vivenda. És a dir, no és visitable, és una vivenda, allà viuen. I el castell de Santa Florentina és medio y medio, es pot visitar i és vivenda. Com això? Primer, qui compra un castell? Comencem per aquí. I després, per què compres un castell? Continuem per aquí. I després, com es gestiona tot això? Perquè no és fàcil. Tenim el telèfon al Carles, que és propietari d'un castell. Carles, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Carles. Tu ets propietari d'un castell, correcte?
Correcte.
Correcte. Des de quan ets propietari d'un castell?
Des de fa 37 anys.
Ostres, 37 anys? Com va anar a parar aquest castell a les teves mans? Com va passar?
Bueno, és curiós, eh? Però el propietari, l'antic propietari, era un americà.
Ah. És curiós perquè abans, és cert que, sobretot als anys 50 i demés, molts americans compraven castells. Era una altra llei, una altra manera, i compraven aquest patrimoni. I aquest americà te'l va vendre.
Correcte. O sigui, en aquest cas, no. L'americà ho va comprar a la Iglesia molt aviat, eh? O sigui, concretament va ser el seu avi el que va comprar el castell.
O sigui, ja l'americà tenia ja generacions per darrere. Bé, en aquest cas, tu per què decideixes comprar-li?
Pues mira, aquesta és una gran incògnita, perquè avui en dia encara no ho sé.
Fum pronto.
Sí, va ser, escolta, unes expectatives molt correctes. Vaig valorar, diguem, tota la peça que hi havia i escolta, i l'americà, pues, escolta, va ser un cavallero, o sigui, realment el nivell ètic d'aquesta persona és molt elevat i sí. Van arribar a un acord.
Molt bé. I tu quan vas adquirir aquest castell, encara uns motius que encara no, ni tu mateix els saps, per què el volies destinar? És a dir, volies viure allà? Volies, jo què sé, muntar un hotel, com es fa moltes vegades, un allotjament rural? Quines idees tenies?
No, per viure no, indudablement, perquè no reunia les condicions, ni molt menys, Es va tindre que invertir molts per adequar-lo. Hotel, realment, hi ha dos tipus de castells per fer la valoració. Un, el que estan a l'interior, tenen menys problemes, però hi ha castells que estan a la vora del mar. I aquí ens fiquem amb una dificultat afegida, com és costes. Costes que depèn de Madrid.
Uh-huh.
I això comporta uns problemes enormes, multiplicats per 4 o per 5. Doncs la idea va ser dedicar-lo, reestructurar-lo, reformar-lo i dedicar-lo per a eventos.
D'acord. Dedicar-lo per a béns. I ho vas fer i ho vas posar en marxa, suposo.
Correcte.
A partir d'aquí, com es gestiona tot això?
Bueno, és com un negoci. Tens que estar molt pendent. Contínuament destines una part dels mesos de l'any a reestructuració, a reformes, a adequar les instal·lacions. I després pues, hi ha un període de l'any que és òptim pels events i s'aprofita.
I s'aprofita per fer béns, sí. Clar, jo estava pensant ara, com comentava abans, que sempre hi ha una llei de patrimoni que encara que un castell sigui de propietat privada, doncs ha de complir com façanes, elements arquitectònics, etc. Com lliga això, en aquest cas, amb el teu castell dedicat a béns? Vull dir, quins problemes o quins avantatges et pots trobar davant d'això?
Bueno, ventatges, igual me lo tens que preguntar d'aquí a 20 anys perquè encara no les he trobat. Però sí que és cert que, bueno, pues que hi ha parts molt evidents que són tota la façana i tal que es tenen que fer una reparació. Bueno, pues es té que treure el mateix tipus de pedra, un morter especial, o sigui, tens que adequar-te a la normativa per fer aquestes reparacions.
D'acord. Les administracions ajuden perquè, i aquesta pregunta te la faig des d'un punt de vista que sí, és una propietat privada, però no deixa de ser, està la llei de conservació per aquí davant, no deixa de ser un patrimoni públic, no? com a imatge, com a història. Les administracions ajuden donant un cop de mà quan fas aquestes reformes o aquestes reparacions?
No, la veritat és que no.
O sigui, tota la teva butxaca.
Correcte.
D'acord. I no hi ha cap escletxa que diguis, no, mira, per aquí igual puc agafar alguna subvenció, alguna ajuda. Res de res.
Res, al revés. Avui en dia està molt de moda pues, tot el tema fotovoltaic per l'energia, etc. I tots són impediments. I jo l'entenc, perquè no pots empitjorar la imatge que dones amb unes instal·lacions d'aquest tipus.
Entenc.
Però recolzament econòmic... cap ni un, eh?
Entenc. Carles, hi ha una associació de propietaris de castells?
Sí.
I en aquesta associació, exactament, què feu? Vull dir, quin és el seu, a part d'associar els castells i compartir problemes i solucions, suposo que també, què fa?
Pues, pràcticament no es fa gran cosa perquè estem molt limitats en quant a medis i en quant a capacitat, perquè cadascú, cada membre, té problemes bastant diferenciats, eh?
Clar, jo estava entenent, sobretot ara que parles dels problemes diferenciats, el que m'explicaves, que no és el mateix tenir un castell a l'interior de Catalunya que a costa.
Correcte. Però molt diferent, molt diferent.
I ara que ho deies, per què és tan diferent? Quines són les diferències, per entendre-ho? Què diferència tenir un castell, jo què sé, per Lleida, que tenir-ho, jo què sé, a la Costa Daurada, a peu de platja?
Pues mira, bàsicament, el deterioro del mateix castell és totalment diferent. O sigui, tota l'agressivitat, per dir-ho d'alguna manera, de la influència del mar, deteriora molt les instal·lacions, però sobretot a nivell de institucions. No és el mateix que dependes estigui a l'interior i dependes de Generalitat, a que a més tinguis una influència de Generalitat, però a més de costes. I costes tens que parlar amb Madrid, eh?
D'acord, sí. Llavors és un altre entrebanc, una altra peça més a afegir. Carles, acabarem amb una pregunta. Després de 37 anys d'haver comprat aquest castell a aquest senyor americà, després de 37 anys de reformar-lo perquè quedi superxulo, per oferir events, mantenir-ho, ho tornaries a fer? Si poguessis tornar 37 anys enrere, ara ho tornaries a fer?
Sí, perquè és molt gratificant.
Sí, per què és tan gratificant?
Perquè d'una peça, diguem, bastant tocada, bastant deteriorada, jo considero que ara estem en un moment que és molt maco. O sigui, està en unes instal·lacions més que correctes, està net, està actualitzat... O sigui, s'ha fet una feina durant 37 anys, no pots deixar de fer inversió contínuament, però el resultat t'agrada.
Molt bé.
I això és molt important.
Doncs, Carles, escolta'm, gràcies per haver compartit aquí amb nosaltres les avantatges i les preocupacions de ser propietari d'un castell. Moltes gràcies.
A tu.
Ha estat un plaer. Precisament parlava amb el Carles, que volia parlar amb nosaltres, com ha parlat, però el que volia era respectar el nom del castell. Ho dic perquè si us ha cridat l'atenció que en cap moment he dit el nom del castell. És que el Carles, en aquest cas, volia discreció en aquesta qüestió. I nosaltres, doncs, com no pot ser d'una altra manera, respectem aquestes coses sense cap mena de problema. Perquè el que s'interessava més que el nom del castell és l'experiència d'un propietari d'un castell d'aquestes característiques. En aquest cas, orientat per a béns, eh? Tal com explicava el Carles. Bé, doncs, de seguida farem informació de serveis, parlarem de dieta i després de parlar de castells parlarem dels 18 anys de la llei de dependència. Uf, tenim feina, eh?
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
¿Listo para un fin de semana lleno de fútbol de alto voltaje? Sábado, Real Madrid-Villarreal. Domingo, Deportivo Alavés, Fútbol Club Barcelona. Real Sociedad Atlético de Madrid. Y el derbi andaluz, Sevilla-Betis. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el entrecot de vaca a 15,89 euros el kilo, hasta el 6 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmarc, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, siempre va muy bien perder peso para todas estas cosas, claro. Mira, si perder peso este otoño es tu objetivo, pues olvídate de dietas restrictivas, aburridas y poco saludables que provocan efecto rebote, ansiedad, frustración. Pásate al plan 1-2-3 para bajar de peso y volumen. Es fácil, sano y efectivo. Y tenemos, como siempre, a Enriqueta de Clinitech con nosotros para explicarnos cómo conseguirlo y en solo 3 semanas perder de 4 a 7 kilos menos y más de 3 centímetros de volumen. Enriqueta, bienvenida.
Gracias, Cruz. Muy buenos días. Pues efectivamente, el secreto de este otoño, sin sacrificios para perder peso, pues es hacer el plan 1-2-3. Adelgazas y estilizas tu figura. Activamos el metabolismo, quitamos la celulitis, la barriguita, bajas de peso más rápido y fácil de lo que te imaginas. Y además es que es drenante, te deshinchas, eliminas rapidísimo líquido y grasa y al bajar de peso pues también recuperamos esos niveles de azúcar, colesterol e hipertensión. Sin efecto rebote, bajarás de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen en tan solo 3 semanas, Cruz.
Y lo mejor, sigues comiendo. No son batidos, es un producto 100% natural, fabricado a base de plantas, minerales y vitaminas. Y es apto para hombres, para mujeres, para todas las edades. Y no solo adelgazas, también te va a quitar la ansiedad y el hambre. Y repito, en solo 3 semanas de 4 a 7 kilos menos. Mira, la primera semana vamos a limpiar tomando los sobres de piña con un vasito de agua.
Sí, ellos nos ayudan a eliminar todas las toxinas, depuramos, reducimos el abdomen, nos olvidamos de la retención de líquidos y ya perdemos 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja, también con un vaso de agua.
Claro, son pura fibra, prebióticos y nos ayudan a mejorar la digestión y a despedirnos del estreñimiento. Pero es que perdemos otros 2 kilos más.
Y la tercera semana vamos a controlar el peso con las cápsulas quemagrasas.
Claro, son saciantes, calman la ansiedad y nos ayudan a eliminar la grasa. Y el resultado, de 4 a 7 kilos en estas 3 semanas. ¿Quieres tu plan 1-2-3? ¿Quieres informarte? Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53. Porque si pides tu plan 1-2-3, Cruz, hoy de regalo con el plan, nuestras 3 infusiones, la detox, más la drena, más la lipo. Pero atención, hoy de regalo extra, nuestra faja cinturón efecto sauna, reductora de barriguita, moldeadora de cintura, nos quema la grasa y además cómo nos protege la espalda del dolor cervical, lumbar o asiática. Una auténtica maravilla esta faja cinturón reductora. Esto te viene gratis con tu plan 1-2-3 llamándome ahora mismo. 650-51-52-53.
650-51-52-53. El plan 1-2-3 sí que funciona, es muy eficaz. Vas a adelgazar de forma duradera, segura, exitosa y en solo 3 semanas de 4 a 7 kilos menos. Es económico y con registro sanitario. Y hoy esta sensacional oferta, las 3 infusiones más la faja reductora con efecto sauna, gratis con el plan 1-2-3. Y es que cuando miremos la báscula, Enriqueta, vamos a alucinar.
Alucinamos.
Sí, sí, sí.
Vamos a alucinar de la bajada de peso, pero sobre todo de bajar ese volumen que tanto y tanto molesta. Además es que nos hemos cuidado la salud. Y no te muevas de casa. ¿Lo quieres? Pues te lo llevamos a tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío. Y hoy con esta fantástica promoción. 650-51-52-53.
650-51-52-53. Enriqueta, Patunets, Patunets.
Patunets molt grans per tu també. Adeu, adeu.
De seguida arribarem a 2:15. Actualitzarem la informació de serveis amb unes temperatures que ja, després d'haver tocat fons, entre cometes, tornarà a remuntar, però de seguida explicarem això. Però de seguida ja posarem els peus al terra. Parlarem de la llei de dependència, que fa 18 anys. Una llei que ja va néixer, home, millor que hi hagi que no hi hagi, però ja va posar-se en marxa amb problemes. Ara mateix, quina és la situació de la dependència? I hem de prestar molta atenció a tot això, perquè ara vindran unes jubilacions i l'edat de les persones, com jo, que sóc del baby boom, doncs començarem a jubilar-nos d'aquí uns anys. Llavors, a partir d'aquí, hem de preveure que la dependència, tard o d'hora, en un sector d'aquesta població, doncs serà cada cop més una qüestió cabdal. En parlarem amb força després de la informació de serveis. Ara, en res, actualitzem informació i arribem a dos quarts de dues, del migdia.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic. I a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Pren nota. El diumenge 13 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor de Pallapupes. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a portar somriures als hospitals. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
Hola. Soy Carlos, tu gestor en compramostupiso.com y quiero que sepas que lo más importante de mi trabajo eres tú. Además, compramos tu propiedad y gestionamos cualquier imprevisto. Llámame gratis al 655-888-117 y te ayudaré. Tú te olvidas de problemas y nosotros compramostupiso.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, bàsicament estem veient una tarda, o tindrem una tarda de divendres, amb predomini de sol pràcticament a tot el territori català. D'una cosa clara, podem dir és que possiblement hi ha alguns núvols, ja us ho dic, uns núvols que embrutegen el cel cap a comarques del nord de Barcelona, Costa Central i comarques de Girona. Tota la resta, sol espaterrant i temperatures que són més baixes, és veritat. Però això s'acaba, perquè començaran a pujar les temperatures ja demà mateix. Demà dissabte ja tornaran a fer pujada la temperatura. De fet, dissabte pel matí, què esperem? Ja esperem un dia tal qual, un predomini del sol total. No serà un dia d'aquells nets, sinó que estarà el cel com embrutit, que bruteja pràcticament a totes les comarques catalanes, i núvols, a presència de núvols, bàsicament a les mateixes zones que les tenim, o les tindrem aquesta tarda. Parlo de comarques del nord de Barcelona i de Girona. Les temperatures començaran a remuntar ja aquest dissabte. Bàsicament, la notícia del cap de setmana no serà la pluja, perquè durant tot el cap de setmana tindrem un temps estable. És així, en algun moment, algun núvol, algun embrutiment, però poca cosa més. Les temperatures a l'alça. Diumenge, 3:15 del mateix. I les temperatures en alça. Tant en alça que dilluns tindrem un altre estiuet, per dir-ho d'alguna manera. Un altre estiuet. Vull dir que la qüestió va per aquí. La qüestió és temperatures a l'alça. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon migdia. Doncs en general, a aquesta hora parlem de fluïdesa i comoditat a les principals carreteres i autopistes del país. Hi ha aturades puntuals a la C-16 a Terrassa, en sentit nord, en sentit Manresa, per unes obres. Aquí hi ha entre 1 i 2 quilòmetres, com dèiem, de circulació amb aturades puntuals. I també veiem trànsit més dens a la B-30, lateral de l'autopista P7, a Barberà, en tots els sentits de la circulació. A la mateixa P7, a Barberà, només en sentit nord, en aquest cas, en un tram d'uns 2 quilòmetres. I a les rondes de Barcelona doncs va incrementant-se el trànsit, especialment en sentit Llobregat. De moment això és tot, des de Secretaria de Trànsit. Molt bon dia.
Gràcies, Marta. Bon dia, bona tarda i bon cap de setmana. Cuida't. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs?
Bon dia, bona tarda, bon cap de setmana, Cruz. Què tal? Què tal? Què tal tot?
Molt bé.
Va, ja... M'alegro.
Jornada de Lliga...
Les... Bueno, ha dit vostè que hi haurà núvols només, eh? No plourà.
No, no,
vagin
no.
demà a Cornellà Prat, Espanyol-Mallorca, que no, només hi haurà núvols, no,
no
plourà.
No plou segur, i a Perfecte. Més serà, puc fins i tot avançar que serà una temperatura molt més que agradable.
Ja, el de diumenge m'he perdut.
Temperatures a l'alça, tampoc plou.
Temperatures a l'alça, Girona Atlètic de Bilbao. El Girona us necessita. Aneu a Montilivi.
I dilluns temperatures ja que tocaran sostre. Calor.
Bueno, dia de col·legi... Va, bé, correcte.
Demà, a les dues...
Dues de la tarda.
Espanyol-Mallorca.
Sí, senyor. Un partit que li arriba a l'Espanyol després de tres derrotes consecutives i que, a més, arriba amb la important baixa de Puado, recordem, esquinces genoll, no jugarà demà, estarà unes tres setmanetes fora dels terrenys de joc. I ha dit Manolo González a la roda de premsa que Cabrera, al central, tampoc arriba. Pregunta Quique Iglesias. Respon al tècnic blanquiblau. Senyor González, com a Manolo, lo de demà és una final?
No, ni mucho menos. Queda mucha liga y mañana es un partido importante como todos los que vamos a jugar. A ver, no lo traslado al capítulo de final. Para mí todos lo son porque todos los partidos nos tomamos para ganar o ganar, pero no tiene la trascendencia a estas alturas de un partido de la jornada 33 de liga, por ejemplo. No tiene nada que ver, pero sí que es importante porque llevamos tres derrotas, porque las sensaciones del equipo no han sido malas, pero no acabas de ganar.
¿Qui farà de Puado demà? Ja veurem. Peramilla, Xedira, no sé, ja veurem. I com rebrà la grada de Cornellà Sergi Darder, l'excapità blanquiblau, que torna amb el Mallorca? Doncs tampoc ho sabem. Això sí, el futbolista, les seves darreres declaracions, ha escalfat una miqueta al tema, perquè ha dit que espera xiulets per part de la grada de Cornellà i que n'és conscient. Demà a les dues Espanyol-Mallorca i diumenge a les dues Girona-Atlètic de Bilbao. Pendents fonamentalment de Sigankov. Ja sabem que és baixa. Ja sabem que la lesió és disquios. Estem esperant el comunicat que ens digui fins a quin punt serà baixa o quantes setmanes serà baixa Sigankov. Continua informant Alberto Díez que serà més d'una, probablement. Va fer el club ahir un comunicat aclarint per què va haver-hi seients no coberts en el partit de Champions contra el Feyenoord. I pel que fa al Futbol Club Barcelona, a la vez Barça, visitarem el vestidor del conjunt Babazorro a Esports Cope amb un protagonista. Del futbol, ens arriba també avui la llista de Luis de la Fuente. Finestra FIFA contra Dinamarca i Sèrbia.
Quan és aquesta finestra FIFA?
Doncs aquest cap de setmana és jornada de Lliga i ja finestra FIFA que abarca tota la setmana vinent.
Uf.
Cubarsí, Pedri, Lamín i Ferran han entrat per part del Futbol Club Barcelona. I també en futbol, però en el femení i en la Copa de la Reina, l'AEM, sorprenentment, ha eliminat l'Espanyol a domicili, 1-2 ahir, a la Dani Jarque. En bàsquet ha arrencat l'Eurolliga, derrota del Barça a la pista dels Alguiris. També va perdre el Madrid a la pista del Bayern de Múnich. I en poliesportiu tenim Supercopa d'Espanya d'hoquei patins aquest cap de setmana. Actualitzarem la Copa Louis Vuitton, tenim motos i tenim també una derrota històrica del Barça a la Superglobe, al Mundial de Clubs, perquè és la primera vegada que el Barça d'handbol perd en aquesta competició contra un equip no europeu. Van caure contra l'Al-Ahly.
Curiosíssim, això, eh?
Sí.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè.
Com passen 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem tots aquests titulars i d'altres a Esports Cope amb el Joan Batllori.
I feliç aniversari.
Gràcies, molt amable. I de seguida... Em diu feliç aniversari no perquè sigui el meu sant i el meu compleix, ni molt menys. És que avui fa 36 anys que treballo professionalment a la ràdio.
Bueno, professionalment...
Va, jo entenc professionalment quan et paguen per treballar a la ràdio. Entenc professionalment quan una persona li cobra...
Està vostè content amb el seu sou?
Per això era l'aniversari, perquè avui venia l'anècdota. Avui vaig signar el meu primer contracte de professional a la ràdio. Bé, dit això, de seguida parlem d'una qüestió que sempre porta cua i és la llei de dependència. I tard o d'hora les administracions hauran de posar-se en mans a l'obra no només a retocar aquesta llei, sinó a donar-li eines perquè funcioni. De seguida en parlem d'això aquí a migdia, a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
I tu què penses?
Escríbenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Vuelve Misioneros por el Mundo.
Para mí la misión es un mensaje nuevo.
Nuevos destinos.
Una vida nueva.
Nuevas historias.
Una esperanza.
Nuevos protagonistas.
Un querer ser mejor persona.
Seguimos recorriendo el mundo para mostrar que nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Todo lo que en Jesús era metáfora, aquí se convierte en una realidad.
Nosotros los misioneros tenemos que estar por donde nos necesiten.
Misioneros por el Mundo, Zimbabue DT. El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Puede que sea hasta la canción la que nunca te escribí.
Pareu atenció a aquesta dada. Només... És una dada que fa aixecar les orelles, i espanta fins i tot una mica. Només en el primer semestre d'aquest any, 2024, cada 15 minuts va morir una persona a Espanya esperant que li concedissin les prestacions o els serveis de la llei de dependència. Una llei de dependència que ja fa 18 anys. Que està en marxa, pràcticament 20. És a dir, ja no és nova, no és allò de ui, a ver, que nos hemos dejado, que flecos hay que retocar. No, suposo ja aquestes alçades, això hauria d'estar més. Parlem d'una persona cada 15 minuts, esperant que li concedeixin prestacions o el servei de llei de dependència. Aquesta és la situació, aquesta és la realitat. És duríssim, és duríssim. Parlem d'una persona que necessita tot això i l'administració, com sempre, com habitualment, és espessa, lenta, manca de pressupostos. Estem parlant de vides humanes. Aquesta és la realitat. Bé, després podríem fer acudits molt negres, però no és la qüestió ni el moment, possiblement. Bé, estem parlant de que hi ha una evidència que alguna cosa no funciona bé 18 anys després de l'entrada en vigor d'aquesta llei. Això és una evidència de Pere Grullo que fins i tot cau pel seu propi pes. I aquesta situació en què hi ha retards, primer perquè et reconeguin el grau de dependència, això per començar, perquè et reconegui un tribunal mèdic el grau de dependència, això comencem per aquí. I després que, efectivament, et paguin o et donin el servei que et correspon. Tot això... Què fa? Fa que el col·lectiu i les seves famílies segueixin en l'aire. Perdona el meu to, però és que és una qüestió que em sembla bastant indignant i em deixo portar per la passió, igual no hauria de fer això. Yolanda Canales, què podem dir més de tota aquesta llei de dependència? Benvinguda.
Què tal? Doncs mira, que a Catalunya, per exemple, doncs cada dia, abans parlaves de dades a Espanya, doncs que cada dia moren 33 catalans dependents esperant rebre l'ajuda. Amb tot, és una xifra inferior a la de l'any passat, quan 12.280 persones van morir esperant que els fessin la valoració de reconeixement del grau de dependència o que els assignessin un servei o una prestació econòmica. Actualment, a Catalunya, hi ha una mica més de 73.800 persones que estan a l'espera. Què és el que passa? Doncs, a part, efectivament, de la lentitud burocràtica, segons l'informe de l'Associació de Directores i Gerentes de Servicios Sociales, doncs que calen més recursos. I en aquest sentit, Catalunya es troba a la cua en inversió per habitant potencialment dependent.
Ui, que sorpresa!
Que sí? Aquí es destinen 1.649 euros per persona, quan la mitjana d'Espanya és de 1.815. Altres comunitats autònomes, com el País Basc, arriba gairebé als 3.000 euros. Estem uns 2.800. Extremadura, 2.600. Navarra, 2.400, o Balears, 2.300. I només hi ha mitja dotzena d'autonomies que estiguin per darrere de Catalunya. Des del Departament de Drets Socials s'han compromès a publicar, ja a partir d'aquest mes, al seu web, les dades sobre resolucions del grau de dependència. En concret, s'informarà del temps de resolució de grau, des que la sol·licitud arriba al servei de valoració fins que es resol, el nombre de resolucions dictades i el nombre de sol·licituds de resolució pendents de resoldre. L'objectiu del govern també és aprovar, abans que acabi l'any, un pla de xoc per tal de reduir el temps d'espera actual. I amb tot el que t'estic explicant, no ens hem d'estranyar d'aquesta dada que et diré ara, no? Perquè qui es fa càrrec d'aquestes persones dependents? Doncs molt sovint parlem de familiars. Doncs bé, segons l'estudi de l'Observatori Dona i Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona i de Suara, l'impacte econòmic total de les cures informals a la gent gran genera un impacte econòmic equivalent al 4,1% del PIB. Estem parlant de 10.000 milions d'euros. L'informe diu que a Catalunya hi ha com a mínim unes 151.000 persones, aproximadament, cuidadores informals, de les que 4 de cada 10 pertanyen a la que s'anomena generació sandwich, les que van, o sigui, les que han de cuidar dels fills i també dels pares.
Bé, parlem d'aquesta situació amb l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, després del que ens ha explicat la Yolanda. Tenim el telèfon a la Cinta Pascual, que és la presidenta d'aquesta associació, i la d'Espanya també, eh? Cinta, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Després d'aquests 18 anys ja l'aprovació de la llei de dependència, quines valoracions podríem fer?
Mira, jo crec que podríem fins i tot parlar de les mateixes valoracions que vaig fer el dia que es va aprovar la llei, a la qual, òbviament, estàvem tots contents, però en aquell moment, jo me'n recordo, vam fer un congrés a València, i allà mateix el meu dilema és què farem, com financiarem aquesta llei, perquè ja naixia amb una partida que no hi era a cap lloc, que era la partida pressupostària. I a mi, com tota la vida, crec que quan no hi posem diners de com, quan valdrà això, qui ho pagarà, com ho pagarà, pues, lògicament ja naix coixa la llei, no? Quin és el resultat? Pues mira, hi ha en estos moments a Catalunya més de 200.000 persones amb resolució de PIA, el 53% tenen més de 80 anys, però en aquell moment no era així. Vull dir que això ha canviat, i canviarà més, perquè hem entrat ja dintre de la llei dintre del baby boom. El 19% es troben al limbo de la dependència, és a dir, que no tenen recursos. 17.787 persones estan en llista d'espera de plaça pública. És molta gent esperant una... Però plaça pública, val? Que sí que és cert que en plaça privada potser alguna més podria entrar. 6.318 amb llista d'espera de centre de dia. És a dir, podria continuar perquè en tinc molts més de dades.
Bueno, estem parlant però... que llavors és el que tu deies, és una llei que ja ha nascut amb deficiències directament, o curta.
Bueno, és una llei que tots teníem clar que estava molt bé perquè venia tota aquesta quantitat de gent gran que necessita recursos i que, per tant, aquests recursos hi són, hi estan, i crec que això és molt important. De persones grans n'hi ha moltes i necessitat que aquestes persones les cuidem també. Però jo crec que si a tot això, que són dades molt bèsties i que falten molts de recursos, però sobretot és un tema de finançament, jo crec que el pitjor que en aquests moments estem vivint, i jo m'atreviria a dir-te, i tu saps que m'has entrevistat moltíssimes vegades, que potser és el que en aquests moments ens està fent mal. No tenim gent per treballar. No en tenim. Els anem a buscar on sigui, però no en tenim.
Falta personal, en aquest cas.
Falta molt de personal, molt, perquè tota aquesta gent, és a dir, estos 18 anys de la llei de la dependència, tots volem més, i ha millorat els ratis, hi ha més gent cuidant, tenim molta gent gran, tant a casa, que és molt important, perquè la gent ha d'estar on vulga estar, sempre quan tingui els recursos que necessita al costat, i els recursos no han de ser la família 24 hores, 365 dies a l'any. Per tant, hi ha gent a casa, ser cuidada a casa, hi ha gent als centres de dia, les residències, els habitatges tutelats, és a dir, hi ha gent per tot arreu, perquè amb 18 anys el panorama i els números han canviat molt.
Clar, en aquest cas, quina seria la feblesa més gran o la necessitat més gran que hi hauria aquí? Seria el personal exclusivament o també aquesta financiació?
Mira, jo crec que ara mateix el més important és la financiació, t'ho diré, perquè a mi no m'agrada parlar de diners quan parlem d'algo tan important com persones...
Però és inevitable, és inevitable. A vegades aquestes lleis s'han d'anar dotades d'un pressupost adequat, perquè si no malament anem.
Tu ho has dit, però fixa't, els diners ens ajudarien a tenir un conveni millor, un conveni que en aquests moments hi ha un 30-35% de diferència en el conveni de salut, una mateixa figura professional. Jo sempre dic que la gent que els donen una plaça per treballar a l'hospital d'auxiliars de clínica, auxiliars de geriatria, perquè han de treballar a casa nostra, són veritables, els hauríem de posar una catifa vermella. És a dir, mateix, el lema que vam començar, mateix feina, mateix salari. Per què no es fa això? Pues perquè no tenim el finançament per poder-se fer. Jo t'he de dir que m'he trobat el govern anterior i m'he trobat aquest govern dient que això ho hem de solucionar, però això no se solucionarà en 4 dies. Clar, jo sempre els hi dic, portem molts anys, molts i molts més anys que no pas la llei de la dependència parlant d'aquest tema i d'aquesta diferència salarial que tenim. No pot ser, ho hem de solucionar ja, i ho hem de solucionar en una partida pressupostària aquest any 2025 molt, molt important, perquè si no, aquest desfase de convenis, fixa't que els mateixos centres públics, per sort, només tenen 2.500 places, tenen un 17 i un 18 i un 20% més que el nostre, i fan exactament el mateix, simplement en residències públiques, però és que el mateix personal, o en aquest cas una residència que també és pública, gestionada per una entitat, una fundació, una SL, al costat, aquesta té un conveni col·lectiu que és aquest 18, 19, 20% menys. No anem bé. És a dir, ho dic, en un moment que falta personal, doncs la gent s'ho mira tot, i és normal que ho faci així. Normal, perquè nosaltres tenim persones treballant pues, bueno, que necessiten aquesta feina i que necessiten un salari per a poder arribar a final de mes.
Doncs, Cinta Pascual, presidenta de l'ACRA, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquesta valoració que has fet aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltíssimes gràcies, sempre és un plaer. Vagi bé.
Gràcies a tu per atendre'ns. Després podem fer reflexió on van els diners que nosaltres aportem a l'erari públic, que no és poca cosa. Realment estan repartits com han d'estar repartits els impostos per cobrir necessitats bàsiques de gent que realment ho necessita? Ho podríem retallar d'alguna partideta? Bé, no entren aquí perquè estoy metiéndome de lleno en el populismo i tampoc vull. Va, relaxem-nos, que de seguida parlem de cinema aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Godspell el musical, una producción de Antonio Banderas y Emilio Aragón que recupera el clásico de Broadway. Déjate embrujar por esta experiencia emocionante, casi mística, a ritmo de folk y pop rock. Godspell, el musical, una nueva pasión. Hasta el 13 de octubre, últimas funciones en el Teatro Poliorama. Entradas en teatropoliorama.com.
Clinitec, dígame.
Hola, Enriqueta. Mi hermana perdió 9 kilos con el Plan 1-2-3. Yo tengo el peso más localizado en el abdomen y en las piernas. ¿Me podríais ayudar a perder peso y volumen?
Con el Plan 1-2-3 vas a conseguir perder centímetros más rápido y fácil de lo que te imaginas. No son batidos. Sigues comiendo de todo, perdiendo peso y volumen. Sin efecto, rebote. Es natural y con registro sanitario. Y solo en 3 semanas.
Primera semana.
Eliminas toxinas. Bajas volumen con los sobres de piña.
Segunda semana.
Y entre plano con los sobres sabor naranja.
Y la tercera semana.
Pierdes peso con las cápsulas que también son saciantes y capta grasas. Y lo recibes mañana sin gastos de envío, donde tú quieras.
Llama ahora a Enriqueta e infórmate gratis en el teléfono 650-51-52-53. 650-51-52-53. Recuerda que el tratamiento depurativo detox y los parches adelgazantes son gratis con tu Plan 1-2-3. Es apto para todos. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Yo sé que estás aquí cerca de mí, que tú eres mi baby, ese recuerdo de tenerte sin ropa que no...
És l'única persona que podria veure la pel·lícula de cinema mut Nosferatu, que dura 3 hores, doblada al pakistanès, i això que es muda, I seria l'única persona que es quedaria de principi a final a la sala. Això és un petit homenatge al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges que va començar precisament ahir. És el Taisan Cao. Com estàs, Taisan?
Hola, bon dia, Josep Miquel Creus. Com estem?
Ja esteu notant que, per variar, avui el Taisan no està aquí a l'estudi amb nosaltres, sinó que el tenim a Tarragona. Això ens aprofita, em dona peu, per donar unes gràcies a Renfe per aquesta meravellosa comunicació entre les diferents capitals catalanes. Així que moltes gràcies, eh?
Moltíssimes, moltíssimes.
Sí, sí.
A més, jo penso que tenien ganes de fer-li boicot al Festival de Sitges. Podien haver esperat una mica, perquè justament hi ha molta gent d'aquesta zona que vol anar al festival i que ara està... per dir-ho d'alguna manera fina, amb complicacions per arribar allà.
Sí, no. Jo vaig més enllà. Jo penso que el que volíem fer, i han fet tot aquest tall de Renfe... de dir d'infraestructures, no només per això, ho han fet perquè volen sabotejar aquesta secció, que tu vinguis aquí cada divendres a parlar-nos de cinema. Però ara, no contaven con nuestra astucia, como decía el Chavo del Ocho. Bé, Taisan, parlem de cinema. Què tenim avui?
Doncs mira, ens estem orientant ja força cap a Halloween, o cap a la nit de tots els difunts, i avui s'estrena una pel·lícula molt esperadíssima, que és la seqüela, la segona part d'una pel·lícula de l'any 2019 que va triomfar i que va portar a l'Oscar el Joaquín Phoenix. Estem parlant de Joker 2 o Joker Julie Adeux.
Hace dos años el nombre de Arthur Fleck azotó Gotham como un huracán.
El juicio del siglo.
Creen que Arthur Fleck es un... mártir. No lo es. Es un monstruo.
I en aquest cas, Taisan, què veurem? Un Joker, un contraheroi, però que entenem per què és tan dolent? O què esperem d'aquesta segona part? Perquè és cert, és una de les estrenes esperades.
Sí. Escolta una mica el trailer de fons. T'has adonat compte de quelcom?
Sí, perquè estan fent un judici, no?
Sí, però és un tràiler d'aquests que diem fet amb tiralínies.
Ah, bé.
Respon justament al patró que et vaig comentar fa un parell de setmanes. Uh-huh. La frase del principi, l'efecte de so, i després entra la versió nova d'una cançó antiga. Ah. Uh-huh. Formalment, doncs, això és un blockbuster, és una pel·lícula que ve a arrasar i segurament es posicionarà com a primera a taquilles, gairebé segur, però és una pel·lícula força desconcertant que està provocant divisions entre el públic, gent que més o menys la comprèn, i una segona part del fandom que està força decepcionada. Ha canviat força el format. La primera era un drama, i la traslació del món adult d'un personatge molt clàssic, que és el Joker, el villà del Batman. Mm. I aquesta segona part, primer, tenim un doble personatge, perquè tenim el Joker, que és el Joaquin Phoenix, i ara tenim també a la Harley Quinn, que és la Lady Gaga, amb la qual tenim dues estrelles, i han convertit la pel·lícula en un musical, i que hem passat d'un melodrama a un musical espectacular, amb tots els recursos que té la Warner Bros., però també és una mena de suïcidi comercial. Han agafat el personatge i el porten força a l'extrem i el fan desagradable. El que podia ser un antiheroi és un antiheroi dintre de l'antiheroi. Està fet per donar mal rotllo, saps? Perquè diguis... Bueno, abans el comprenia, però ara ni tan se vol el comprenc.
Entenc. Llavors s'escapa tot a la comprensió d'entrada. Tu creus que agradarà? Recomanable?
Doncs jo penso que pot ser, com a molt, un 50%.
D'acord. Això seria el que esperem d'aquesta pel·lícula. Com podem continuar?
Et vull parlar ràpidament d'una sèrie força espectacular d'animació, que consta de 8 episodis que es veu ràpid, 8 episodis de mitja hora.
És molt ràpid. És molt ràpid, sí, sí, és molt ràpid. Això en una tarda de pluja amb crispetes es veu 8 episodis. Va, 4 hores.
I es diu Terminator 0.
El conocimiento es poder. El conocimiento es lo que nos hace libres de la dominación. En el momento que la activen, lanzará misiles nucleares por todo el mundo.
¿Acaso no viste, pequeños saltamontes? Oh, escolta'm una cosa, però el Terminator és el Terminator de tota la vida, el que estem acostumats a Skynet i demés. Més? Se li pot treure més suc, això, encara? Encara? Encara?
Sembla, ho intenten.
I ara què? Des de quin punt de vista s'enfoca aquesta sèrie?
Doncs mira, t'ho dic, des del punt de vista dels japonesos. Hem escoltat en el tràiler que Skynet doncs, està a punt de llançar els míssils que destruiran l'humanitat, no? I és quan comença doncs, la batalla entre els humans i els Terminator. Doncs què està passant al Japó a les hores prèvies? Doncs resulta que també tenim un altre viatge temporal amb un altre Terminator que viatjaran amb una al nostre present on trobaran una mena de Skynet paral·lel. Els japonesos tenen el seu propi Skynet. I aquest Skynet li interessa que hi hagi aquesta guerra nuclear entre i aquesta guerra entre les màquines i els homes. Doncs la sèrie arrisca una mica en el punt de vista que doncs, vol introduir un debat filosòfic, no? A més, és una intel·ligència artificial diferent, doncs com més femenina, i han agafat aquest punt. Tècnicament és espectacular, en general és una sèrie doncs, una mica arriscada, força violenta, o sigui... que vigilin els pares perquè pensin que mira, aquesta és d'animació doncs, pels nens. No, perquè és força violenta i és una pel·lícula que a mi una sèrie que a mi en particular tècnicament és molt bonica, però té un problema, que és que li volen donar moltes voltes de guió. O sigui, ho volen complicar massa i doncs no acaba de funcionar del tot.
Doncs deixa'n cau. Escolta'm, amb les reformes de DIF a la infraestructura ferroviària portem el cor al parlar des de Tarragona i jo a Barcelona.
Sí, sí, jo estic fent el túnel, amb una fullera.
Una abraçada forta, deixa'n, cuida't.
Igualment.
I nosaltres ja arribem a les 2 de la tarda. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Que acabem de passar una bona tarda i un millor cap de setmana.